l'hora negra. Maica Navarro.
Avui amb la Maica Navarro, l'hora negra des de Ceuta. Recordem, aquesta setmana el Marroc ha facilitat que milers de persones passessin la frontera amb Espanya i entressin en massa fins a Ceuta. Porta uns dies ja la Maica Navarro cobrint tota aquesta informació. Maica, bon dia.
Què tal, Roger? Molt bon dia.
Com estàs, Maica?
Doncs bé. Estic bé. Avui he pogut descansar una mica més, i bueno, com tothom, colpida per tot el que estem vivint aquí a Ceuta.
On ets ara mateix i què has vist aquestes últimes hores? Fes-nos una descripció del panorama ara mateix, perquè és evident que cada dia anem fent el seguiment, cada dia passen coses. Com descriuries el que està passant ara mateix a Ceuta, Maica?
Mira, estic a la recepció del parador de Ceuta, que una mica s'ha convertit al centre de premsa de les desenes de companys que han vingut tant de l'estat espanyol com internacionals a seguir la crisi migratòria i humanitària que s'està vivint en aquesta petita ciutat autònoma. I perquè, a més, és un, com a la resta de l'estat, bueno, la gran majoria dels hotels estaven tancats i els primers previstes que vam arribar, doncs gairebé vam haver de compartir habitació perquè era impossible, i les habitacions que hi havia es van triplicar i quadriplicar el preu. Bueno, però això és un altre debat. El que he vist a les últimes hores és, després de diversos dies aquí, recordem que això va començar la matinada del dilluns, doncs bé, és veritat que l'entrada pràcticament des de dijous no entra ningú, tot i que dijous ho van intentar nedant tres joves del Marroc, i un d'ells és el que podríem dir l'última de les víctimes, que tot i que hi havia un temporal a l'aigua i un levante, que deies, és impossible que ningú entri aquí a aquesta aigua, tot i que són 200 metres, però complicats de nedar, doncs va morir. De fet, s'espera que avui el seu cos els forenses l'entreguin a la funerària per poder enterrar-lo. Aquest matí es celebra la funeral de la primera víctima, que és un noi de 19 anys. Ja s'ha pogut identificar, els pares no podran creuar la frontera per acompanyar-lo a la despedida. I el que estem vivint a les últimes hores ara és allò, tancament de la frontera. El Marroc ja tancat i ha blindat a l'accés. Se li ha retornat la seva jugada de pressionar a Espanya, perquè el que ha aconseguit és que tota la gent que per l'efecte de crida, tots els joves que van mobilitzar-se des de bona part del Marroc fins a la ciutat de Castillejos, que és la fronterera, la ciutat veïna de la valla, el que volien era passar, i això va provocar incidents i aldarulls a l'altra banda de la frontera. I aquí a la ciutat, una ciutat d'uns 82.000 habitants, una ciutat amb molt funcionariat públic, amb una presència molt gran de militars, de la legió, d'un tercio de reservistes, on aquí va aconseguir Vox l'últim, per un recompte, l'últim dels seus escons al Congrés, doncs és una ciutat que, bueno, acostumada a l'entrada puntual de migrants des de l'altra banda de la valla, amb una població a la meitat musulmana, el que ha vist és uns primeres hores desbordada, perquè van ser milers i milers i milers les persones, i alguns nens molt petits els que de sobte van irrompre a la ciutat. I ara, però després això va desencadenar una onada de solidaritat de la població ceutí extraordinària, i ara el gran problema per les administracions és la gestió dels menors. Els grans, allò que es determina, allò que les autoritats determinen sense proves de ni ossos ni res, perquè ningú va documentat, sinó d'un cop d'ull, que són majors d'edat, amb un acord amb Marroc, s'expulsen i es tornen immediatament per la valla. És veritat que a aquestes alçades només una treintena se'ls hi ha obert un expedient per petició d'exil. No serien marroquins, sinó serien subsaharians que van aprofitar l'entrada també, i aquests, hi ha uns 30 expedients d'asil que s'han obert, i aquests 30 estarien en el CETI de Ceuta. I menors, és impossible saber en aquests moments quants menors estan en aquests moments, no els centres tutelats per la les autoritats saudites i quants encara estan vagant pels carrers, amagats als boscos, a les platges i a les cases de la gent que els ha donat acollida. I això és el gran conflicte ara, perquè...
Maica, una cosa, en el cas dels menors, que evidentment és un dels temes que més preocupa també, Espanya teòricament no pot expulsar menors d'edat que hagin entrat al seu territori, no?
Espanya no pot, hi ha una prohibició expressa d'expulsar menors a l'altra banda. Els primers dies els diferents companys van enregistrar amb les seves càmeres, els telèfons mòbils, van enregistrar situacions absolutament il·legals de joves petits que entraven i directament eren conduïts a la frontera i els tornaven, bueno, els tornaven i els mullahidins a l'altra banda obrien la porta i entraven. I ho sabem perquè jo he parlat amb menors que els havien estat expulsats el dilluns i el dimarts i havien tornat a saltar i havien tornat a arribar a nedar. En aquests moments ja no s'està expulsant a menors, que se sàpiga, perquè clar, hi ha un munt de passos que tampoc estan a la vista de tothom, però en principi no s'estarien expulsant a cap menor. Sí, s'estan expulsant a tots aquells que se sospita o se té l'indici de que són majors d'edat. Què passa amb els menors? Hòstia, doncs que el conflicte és... que Ceuta, abans de la crisi del que va començar dilluns, ja gestionava 250 menors que estaven amb unes naus al Tarajal, amb un centre de menors, repartits una mica per diferents centres de la ciutat, una ciutat d'uns 82.000 habitants. Aquests 250 són els que en aquests moments l'administració saudita ha pactat amb la resta de comunitats autònomes per repartir per la península, per agafar, per recuperar espai per aquests que acaben d'arribar. De moment sabem que hi ha 250 amb unes casetes prefabricades amb un antic alberg que es diu de Piners. Hi ha d'altres 250 amb un poliesportiu que es va rehabilitar ahir a la nit a l'exèrcit amb literes, i són unes altres 250, i queden aproximadament uns 400-500 amb la nau del Tarajal. Clar, què és la nau del Tarajal? La nau del Tarajal és un recinte industrial que abans de la pandèmia servia de magatzem per mercaderia. Heu vist totes les imatges d'aquestes porteadores traspassant la frontera amb aquests paquets carregant a les esquenes, entrant i sortint de la frontera d'aquí del Tarajal. Bueno, doncs tot allò en la pandèmia està parat, està tancat, perquè Marroc de sobte el març de l'any passat va tancar unilateralment la frontera i va provocar que moltes famílies marroquines es quedessin tancades aquí. I aleshores, aquesta nau de mercaderies és la que se va aprofitar de manera improvisada per acollir en un primer moment a tothom, grans, petits, dones, bebès. Més o menys s'ha anat classificant i ara quedarien només els menors. Aquests menors fa dos dies que intenten escapolir-se i molts ho aconsegueixen, fugeixen directament, fugen directament de la nau. Per què? Què t'expliquen? Ostres, perquè porten 5 dies en un recinte on només hi ha dos quarts de bany, una única dutxa, estan obligats a estar asseguts tot el dia, dormits en el terra. Ells asseguren que passen gana. La Creu Roja t'explica que reparteixen menjar tres cops al dia. És veritat que ja no hi ha cuines, per tant el menjar és fred, són entrepans, i molts estan marxant perquè diuen, ostres, que a més a més no saben molt bé què faran d'ells, tenen moltíssima por de ser retornats al Marroc, i per tant molts estan marxant i prefereixen estar dormint als carrers o acollits a cases de saudis del barri del Príncipe o de los Rosales, que no estan aquella nau amb aquesta incertidumbre. També
qui,
et dic
qui,
una cosa...
Qui va veure que també s'havia queixat dels menús era la Guàrdia Civil.
S'havia queixat la Guàrdia Civil de l'actitud de les condicions que estan els menors.
I els menús que parlaves d'abans de l'alimentació, Maica. Sí, sí,
ah,
sí.
Bueno, Sí, no. Passa que estem parlant de nens de 8 anys, 9 anys... En fi, hi ha una cosa important també en tota la crisi dels menors i que les autoritats saudites tracten ara de veure com ho solucionen. Clar, no sé, insisteixo, potser hi ha uns 800 que estarien sensats que la policia científica de la Policia Nacional amb la Brigada d'Estrangeria intenta confirmar la identitat de cadascun d'ells, i en aquests moments, des de fa molts dies, a l'altra banda de la frontera hi ha centenars, Roger, centenars de famílies, pares i mares que reclamen retrobar-se amb els seus fills, perquè molts van marxar sense dir res. O sigui, molts pares van descobrir que els seus fills havien marxat, o perquè els van veure per les imatges de la televisió, o perquè algú familiar de Ceuta o amic de Ceuta els hi va comentar que havien arribat a casa i volen retrobar-se amb les seves famílies. Què està intentant ara Ceuta? Doncs buscar un acord amb el Marroc, amb les autoritats marroquies, per dir, anem a crear un protocol per garantir que l'entrega de cada menor a una família s'ajusta a aquesta família. El que no pot fer ara mateix Ceuta és anar a la frontera, agafar una nena i tornar-la als seus pares. Tot i que, fixa't una cosa, ahir les autoritats saudites, des del Departament de Protecció del Menor, tenien a una nena de 13 anys, això és un exemple, un cas que va explicar el Nico Castellano, ho va documentar a la cadena SER, una nena de 13 anys havia aconseguit contactar les oficines d'atenció al menor de Ceuta amb els seus pares, que havien enviat tota la documentació conforme garantitzava que era la seva filla. La gent de protecció del menor la va portar fins a la frontera, al Tarajal, els pares l'esperaven a l'altra banda, i quan va estar allò, tocant a la porta on estaven els seus pares, la policia marroquina va dir que no la deixaven entrar. Diu, és que estan els seus pares allà, a l'altra banda, i no la van deixar. Per tant, en aquests moments, Marroc no està afavorint aquest retrobament amb les famílies, amb els nens que estan aquí desemparats, tot i que aquests pares documenten, i per tant, aquí s'estan l'administració tractant de millorar les condicions de l'estada d'aquests nens, que, insisteixo, una cosa són els números que tenen censat i altres, tots aquells que continuen vagant a l'escullera del port, als camps que hi ha a les afores de la ciutat, a cases d'amics, a les barriades o amagats als parcs i jardins de la ciutat autònoma.
4 minuts passen d'un quart d'11 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro des de Ceuta, amb la cruesa del que ha passat aquests últims dies, amb aquest retrat fantàstic que ens està fent la Maica. Maica, tu quan tornes?
En principi, és veritat que la situació està molt més tranquil·la, però tot més tranquil·la, però el drama amb els menors continua. Avui no hi ha Levant, no s'espera una arribada, evidentment, una situació comparable a la de la matinada del dilluns. Jo calculo que dimarts tornaria, encara quedaria el cap de setmana. Vull anar al funeral d'aquesta primera víctima, esperar a veure si s'identifica la segona, i acabar de fer un parell de coses més per la Vanguardia, i jo crec que dimarts, si tot va bé, ja estaria a casa.
Veurem com acaba el conflicte diplomàtic. L'última hora que explicàvem aquest matí és que el Marroc continua pressionant Espanya, adverteix de les conseqüències que hi haurà si el líder dels independentistes saharians ingressat, recordem, en un hospital de Logronyo, surt d'Espanya sense que se'ls jutgi, que això de fet és l'origen de tot el conflicte, perquè a partir d'aquest moment el Marroc va decidir que aquestes milers de persones poguessin arribar fins a territori espanyol, amb tot el drama que això ha suposat. Maica, aquí estem molt pendents d'aquesta investidura de Pere Aragonès, que ja és una realitat, ja és president de la Generalitat. Et faré dues preguntes per tancar. Saps qui serà conseller d'Interior, tu?
Quan vaig marxar, el candidat era Joan Ignasi Elena. Entenc que no ha canviat res d'això. No sé, però vaja, no he fet cap gestió des de que he marxat, però jo... No és Joan Ignasi Elena? Ningú no ho ha dit ningú?
Sí, Joan Ignasi Elena és el que apunta, però vull dir que és el que volia preguntar també si tenies aquests indicis.
L'última informació que tenia era que era ell, però vaja, no he fet cap gestió des de que estic a Ceuta.
Aleshores, Joan Ignasi Elena, o qui sigui el nou conseller d'Interior d'Esquerra, damunt la taula es trobarà diverses patates calentes, com bé sabem, que conformen aquesta conselleria. Aleshores, aquesta setmana el Nacional publicava que la brigada mòbil, la Brimo, desapareixerà. Segons explicava el Nacional, es crearà una àrea d'intervenció. Això, Maica, va endavant, la Brimo i les Arros fusionen en una mateixa àrea. Quin canvi suposarà això si és que realment va endavant?
Per mi, totes les informacions del Quico Sallés tenen la meva respecte i admiració, però en aquesta ocasió em veig obligada a puntualitzar-lo, puntualitzar-lo. És a dir, fa uns
crec
mesos...
Crec que no és del Quico Sallés, és del Nacional,
vale.
Perquè el Quico crec que
vale.
Està al món.
Ah, ja, vale. Pues m'havien explicat malament. Vale. Doncs res, salutacions al pare del Quico que ens escolta. A veure, doncs directament el que dic és que tinc que puntualitzar perquè això no és així. Mira, fa uns mesos el major Trapero va encarregar a 4 comandaments del cos que li fessin, que comencin a mirar fórmules i li aportessin idees sobre el model d'ordre públic, que li expliquessin què farien ells. A més, 5 comandaments amb responsabilitats molt variades i que no estan, algun d'ells ni tan sols tenen relació directa amb l'Arro i la Brimo, o sigui, amb la Cigró. Per tant, que li fessin un bombardeig d'idees i que les treballés i que volia veure que pensessin en això cap a on s'havia d'anar, que a més ell tenia la intenció d'avançar-se allò que ja es preveia que, bueno, doncs quan arribés, bueno, volia això, noves idees. De tota la documentació que hi ha sobre la taula d'aquests comandaments, que no vol dir de la prefectura, hi ha un d'ells que va plantejar aquesta possible unificació amb aquesta nova àrea, però és un comandament que ha fet aquest document, i com aquest document hi ha infinitat de documents i infinitat de propostes. Aquest ni tan sols està a la taula del major, ni del major, ni del comissari Molinero, ni del comissari Boneta, que seria el número 2 del cos, ni de ningú. És a dir, ni ha estat en consideració, ni s'ha valorat, ni res. Un cos policial no desmunta la Brimo i l'Arro en 2 dies sense un debat i un anàlisi. I ja us ho dic jo, que entre les iniciatives o els projectes que té el major, i que a més no és una decisió última del major, perquè a més ha d'esperar ara el nou conseller, etc. No està en cap moment a dissoldre la brigada mòbil, tot el contrari, hi ha un projecte que va avalar a més aquesta auditoria que es va fer, que és de reforçar-la i d'incrementar-la, i el que em consta és que s'està mirant com incrementar el número, i sí, segurament, i això ja es va dir en una auditoria que es va celebrar després del aldarulls del 2019, millorar la seva capacitat de treball coordinat amb les Arros, això sí, de fet amb entrenaments conjunts i amb una comunicació única, i a més incrementar el número de incrementar i millorar el material que tenen i buscar altres fórmules per afrontar situacions de crisi amb ordre públic. Les càmeres amb imatge en directe al centre de comandaments al CECOR que es tinguin més coneixements d'ordre públic a l'hora de prendre decisions, i tot això que estan treballant sobre la taula està absolutament, és en direcció contrària a aquells que visualitzen una dissolució de la brigada mòbil.
Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat. En qualsevol cas, és evident que Interior continuarà estant a l'ull de l'huracà, perquè bàsicament també un dels acords que tenien Junts, Esquerra i la CUP, és també que hi hagués més mediació quan es produís un desnonament, menys presència policial. Veurem com acaba tot plegat i veurem també qui acaba ocupant la cartera d'Interior dilluns, dimarts o aquest cap de setmana, ho acabarem sabent. Maica Navarro, ho deixem aquí. Cuida't, moltes gràcies per aquest retrat des de Ceuta i continuem parlant, d'acord?
Moltes gràcies. Adéu-siau.